Les dues en punt, tanquem setmana aquí a l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Esportivament, tornem a estar una altra vegada amb una situació similar a la de tants i tants i tants partits. Diumenge, el Sabadell visita Cartagonova amb la possibilitat de fer-li un mos a la classificació i implicar el Cartagena a la zona calenta de la taula. Perdent, els departamentals s'escaparan 8 punts. Guanyant, els arlequinats se situaran a només 2. Però a dos dies vista del partit i després de la junta d'ahir al vespre, em permetreu que aparqui aquesta parcel·la futbolística com a mínim en aquests primers minuts de programa, per parlar sobretot d'aquesta vessant més institucional, de números. Hem dit per activa i per passiva que les últimes temporades anem camí de convertir-nos en experts en matèria financera. Anem camí, eh? No ho hem aconseguit encara. Malauradament, el Centre d'Esports ens ha portat les últimes temporades a parlar més de conceptes com balanços, deutes, concursos de creditors o ampliacions fallides de capital, que no pas de futbol. Sempre diem que la piloteta va lligada als despatxos i que aquests segons depenen del que succeeixi dins del terreny de joc. En aquest sentit, és evident que l'ascens, per molt que a vegades tinguem la temptació de dir en els moments més pessimistes que no haurà servit de res si baixem, aquesta afirmació és rotundament falsa. Haurà servit d'entrada per sanejar un club tocadíssim fa, com aquell que diu, 4 dies, i tot això respon a una gestió acurada de l'actual Consell d'Administració, que des de fa anys, i en ben en contra, per què no dir-ho, ha treballat per arribar a l'actual escenari, la d'un club estable, sense deute vençut, amb una ampliació de capital aprovada ahir que servirà per sortir de la causa de dissolució dels últims anys de números negatius. No sé què passarà després al camp, però és evident que l'actual panorama, a part de ser molt, però que molt diferent al de fa dos dies, aporta tranquil·litat, una calma impròpia dels turbulents últims anys del Sabadell. I a sobre, dins del futbol professional. Valorem-ho i gaudim com toca d'això.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Comencem un dia més amb el Roger Benet al control de so.
Comenta la recepció.
Entre el camp i els despatxos ens mourem avui prèvia del Cartagena Sabadell per començar i també al post de la junta d'ahir. Parlarem també amb Arturo, davanter de Cartagena i ex dels dos equips, futbol juvenil, futbol sala i Òscar Salguero, que el tenim camí d'Oviedo per buscar les mínimes paralímpiques.
I fora de l'hotel?
La Real Societat es va classificar per la següent ronda de l'Europa League sobre la botzina, amb dos gols al temps afegit. Un seu al camp del Napoli a Itàlia, el rebatejat Estadi Maradona, unit a un del Rijeka croat contra l'AZ Alkmaar neerlandès. El sorteig serà dilluns, com el de la Champions, i també hi seran els altres dos equips de la Lliga de l'Europa League. El Granada, que va empatar sense gols a Grècia, al camp del PAOK, i el Villarreal, el partit del qual es va suspendre per positius al seu rival, el Karabakh. Avui s'enceta una nova jornada a segona divisió, ho fa a les 7 amb el Lugo Ponferradina i dues hores més tard al Tartiere Oviedo-Tenerife. Ahir, en el partit de jornada, la jornada 2, Girona 2, Logroñés 0, amb doblet d'Estuani. Avui també comença la jornada de primera divisió amb el Valladolid del porter sabadellenc Jordi Masip, rebent a les 9 l'Osasuna. I la selecció espanyola femenina s'ha quedat sense opcions matemàtiques d'accedir a les semifinals de l'europeu d'handbol. Ahir, el combinat estatal va caure per la mínima 26-25 davant França, amb una remuntada que es va quedar a mitges.
I a les xarxes socials.
Cada cop més plataformes via internet ofereixen partits de l'esport de casa nostra. Avui, per exemple, veiem com la Federació Catalana d'Handbol anuncia l'Espluga Art Gràcia de diumenge televisat per Xala, per la xarxa, i el grup Zarraona, de la seva banda, també ofereix els seus partits, en aquest cas per Twitch, incloent-hi el de demà a Olesa.
De quin partit no estarem pendents?
De dos partits de 32ens de final de la Copa Sud-africana que juguen des de les dues, des de fa 4 minuts, el Cape Town All-Stars contra el Real Kings i el Richards Bay contra el Pretoria University.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un dels capis de l'actual plantilla, 4 anys d'arlequinats. Avui arriba a la trentena Don Pedro Capó.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Parlarem de números i molt avui a l'Hotel Suís amb aquestes bones notícies que ens arribaven ahir amb aquesta aprovació de l'ampliació de capital del centre d'esports després d'aquest terreny financer. Comencem, si us sembla, per la parcel·la purament esportiva. Avui ha tocat entrenament, ha estat al Car de Sant Cugat mirant ja el partit de demà passat contra el Cartagena de reull. D'aquí a dos dies estarem un altre cop immersos en una nova jornada de Lliga. Sergi Parc, què tal, com estàs?
Bona tarda, Adri.
Segurament amb contrast de sensacions, no? Una banda el puntàs contra l'Alcor per com es va produir en una de les últimes accions, com comentàveu ahir, amb el Pau Vituri aquí a l'Hotel Suís, amb el gol de Juan Ibiza, per contra el que evidentment no va agradar gens, ni tampoc al tècnic, Antoni Hidalgo, el joc de l'equip. Per tant, ens movem entre aquestes dues aigües, no?
Sí, Hidalgo, com dius, en la roda de premsa postpartit ho va deixar clar, que va ser el pitjor partit des que ella es va fer càrrec del centre d'esports. Ara bé, avui, en aquesta roda de premsa, de la qual escoltarem uns quants fragments, és veritat que ha mostrat potser un punt més optimista, no? Dient que valora sobretot la creença del seu equip per estar lluitant fins a l'últim minut. Prova d'això és el gol de Juan Ibiza en el temps de descompte. I també ha destacat que al final el Sabadell està mostrant més solidesa, almenys que en setmanes anteriors. Per tant, avui això, un Hidalgo, no oblidant el mal joc del seu equip fa un parell de dies, sí que ha volgut això, rescatar potser el balanç més positiu de l'empat contra l'Alcorcón.
Doncs és divendres, per tant, toca dia de prèvia. Ja us dic que és un divendres estrany, amb les portes giratòries, buscant jugadors que hagin estat a les dues cases, amb molts números i amb tota la ressaca de la Junta. Però si et sembla, Sergi, anem de cara a Barraca. Antoni Hidalgo, ara fa res, no arriba una hora, en roda de premsa. L'escoltem.
Hi ha algo diferencial que passava les primeres jornades, que era que els equips ens esperaven una mica més i ara pràcticament tothom ve a buscar-nos a dalt. No és fàcil tenir una continuïtat des de aquesta situació. L'hem de millorar, l'hem de treballar i és el que estem fent, no? Però sabent que tenim que recuperar una mica aquest joc per ser més protagonista, perquè a més temps tens la pilota, a més temps et defenses, no?
Per tant, Sergi, Antoni Hidalgo, parlant de la pressió dels rivals, oi?
Sí, amb aquest factor diferencial, diu, respecte a les primeres setmanes, que potser els rivals esperaven més el Sabadell tenia més llibertat a l'hora de tenir la possessió, i és veritat que en els últims partits no hem vist tan fi l'equip amb la pilota, no? I és veritat que Antoni Hidalgo, quan ha hagut de criticar el joc de l'equip pel que fa a aquest estil de joc dels últims dies, sí que ho ha fet, però també ha posat sobre la taula el fet que els rivals ja coneixen més el Sabadell, com està jugant en aquesta categoria i de com venia jugant, evidentment, la temporada anterior amb ell d'entrenador, i que els rivals això ho posen més complicat a l'hora de dificultar, valgui la redundància, el joc del centre d'esports.
Per tant, pressió més alta dels rivals, variacions en quant a l'hora de tenir la pilota dels plantejaments del centre d'esports i dels seus contrincants. A nivell de baixes, que jo sàpiga, sense novetats, no?
En principi, sense novetats. També és veritat, Adri, que clar, al final és una prèvia en la qual estem a més de 48 hores i ja s'estem que diguem això perquè normalment el calendari no dona treva i molts cops estem parlant de que queden menys de 24 hores.
Estava pensant ara, Sergi, que és una prèvia i ha passat menys temps de l'últim partit que no pas el que queda fins al següent. O sigui que és una mica curiós el tema, eh?
Sí, de fet, aquesta setmana el Sabadell sí que tindrà aquells famosos 4 dies que sempre recalca Antoni Hidalgo i no els 3, que aquest dia diferencial sempre va molt millor per recuperar físicament. Per tant, en principi, no hi ha baixes per lesió, no hi ha baixes per sanció pel que fa als jugadors. Sí que és veritat que tenim un bon reguitzell de jugadors apercebuts i ja veurem si Hidalgo gestiona l'11 que traurà a Cartagonova amb aquests apercebuts: Jaime Sánchez, Grego Sierra, un de Barrena, i l'altre dia també es va afegir el carriler esquerre francès Pierre Cornut. Per tant, tots aquests apercebuts se centren en la zona defensiva o mig defensiva, diguem-li com vulgueu. Això sí, Adri, sí que hi haurà una baixa en el cos tècnic, serà la del propi Antoni Hidalgo, que complirà el seu segon partit de sanció. Recordem, després de la vermella contra l'Oviedo, li van caure 2 partits. Ja es va perdre el dia de l'Alcorcón. Complirà també aquesta sanció a Cartagonova.
Fem una d'estadístiques abans d'escoltar Hidalgo.
Aviam.
De moment són 2 partits sense ell a la banqueta. Derrota a les Gaunes amb Ignasi Salafranca a la zona tècnica contra el Logroñés. Empat contra l'Alcorcón a la Nova Creu Alta.
Doncs ha de tocar la victòria de Salafranca.
Assistència, eh? Victòria de Salafranca, sí. Li atribueixes ja el mèrit únicament a l'Ignasi. No, vaja, bromes al marge. Al final sí. És el que comentem, no? Tercer partit ja que Antoni Hidalgo haurà de viure des de fora, que sempre diuen que pels entrenadors, mar de nervis, no? Que és molt diferent el poder estar a tocar de la gespa que viure-ho des de la distància en una cabina, com va passar aquesta setmana.
Sí, doncs imagina't Hidalgo, que ell ja diu sempre que és una persona més impulsiva, no? Que Juvenal Jogo sempre està allà allò per calmar una mica. Doncs Antoni Hidalgo ha preguntat per això, sobre com viu els partits des de fora.
Que et passa molt pitjor, segur, perquè no pots interactuar amb els teus jugadors. Al final és una situació que tenim una relació amb l'Ignasi, una comunicació durant el partit, que ell transmet el que veu ell i que el que veiem des de dalt. Evidentment seria molt millor que jo estigués a baix per el que suposa la figura de l'entrenador, però no la meva, sinó la de tots els entrenadors. L'Ignasi està fent un gran treball, l'altre dia ho va fer molt bé i diumenge serà un altre cop de la mateixa manera.
Doncs el tercer partit amb Ignasi Salafranca en aquesta banqueta arlequinada a Cartagonova, recordeu, 8:45 del vespre nit a terres murcianes, a la regió de Múrcia, aquest Cartagena-Sabadell, en una jornada ja la 18, amb tothom al dia, ja ho dèiem en començar, el Girona hi va guanyar, com es nota, el tema dels calerons, eh? O sigui, després direm que si el límit salarial, però arriba Estuani, després d'estar no sé quants partits fora, doblet d'Estuani, de l'uruguaià, que sembla que no li pesin els anys, i victòria 2-0 per, diria que és la tercera consecutiva dels gironins, per situar-se un altre cop ja aquí a tocar de la part alta de la taula. Però vaja, no me'n vaig, perquè si no tindríem per una bona estona per explicar perquè el límit salarial del Girona és un i la realitat és una altra, però tornem un altre cop. Jornada 18, amb tothom al dia ja, i amb partits que dèiem abans que els primers seran Lugo Ponferradina a les 7 i després a les 9, els dos dels partits que ha jugat ja el Sabadell, doncs els seus rivals, Oviedo i Tenerife, jugaran entre ells el Tartiere, dos equips que estan aquí en aquesta zona un pèl incòmoda encara.
Sí, potser aniria bé que l'Oviedo guanyés i deixés el Tenerife més despenjat, no? Que està més a baix a la classificació, però això...
Queda tant que mai se sap, no?, en aquest sentit. Però vaja, el que sí que se sap és que hi ha un partit realment dramàtic aquesta setmana de dos equips, que aquests sí que estan en el pou ara mateix.
Sí, sí, a Castàlia. Castellón-Albacete. El Castellón, el primer equip en descens, l'Albacete QE, que ja va pel seu tercer entrenador, per tant, déu-n'hi-do la situació a terres manxegues, i com dius, és un partit també amb aquest tint dramàtic, queda molt, com deies, Adri, però sí que... No sé si serà una final, però s'acosta bastant a aquest Castellón-Albacete.
Sí, a més, en el cas de l'Albacete semblava que havien descobert no sé què amb la victòria contra el Sabadell 3-0, en el debut de López Garay. El Sabadell va passar per allà en un moment molt, molt, molt delicat i sembla surrealista que ja no sigui el mateix entrenador el conjunt manxec, sinó que l'ha tornat a canviar. Per tant, el que diem sempre, no? Sovint ens quedem amb les reaccions dels equips que quan canvien de tècnic tiren cap amunt, però també hi ha d'altres casos que no serveix de massa, com és en aquest cas de Lucas Alcaraz a López Garay i ara Menéndez, que s'estrenarà a Castàlia.
I per de canvis d'entrenador, Adri, també hi ha un Sporting Zaragoza, déu-n'hi-do el compromís que té l'equip aragonès i també déu-n'hi-do la situació del conjunt saragossà. I atents també a les Palmes al Corcón, per remarcar aquests partits en els quals tots els seguidors arlequinets haurem de tenir la vista posada, perquè evidentment el Corcón és l'equip que ara mateix marca la permanència, però les Palmes és aquest equip que ara mateix està amb 22 punts, amb una situació que podríem dir tranquil·la, però clar, si perd contra el Corcón, es podria complicar i molt la vida segons com es donin els resultats.
I aquest Cartagena-Sabadell, deixa'm dir-ho també, perquè és un altre dels rivals que, o dels partits, perdó, que els rivals, no sé, jo penso en un aficionat de l'Albacete o del Castellón, segur que també mira de reull dient, ep, que hi ha un Cartagena-Sabadell.
És evident, no? El Cartagena, el situem, té 19 punts, és a dir, que té 5 punts més que el centre d'esports i els comptes són molt fàcils, Adri. Si empaten, doncs aquesta distància es mantindrà, però si guanya el Cartagena s'anirà a 8 punts, un potencial rival directe per a aquesta salvació. I si guanya el Sabadell, retallaria la diferència a 2, és a dir, només a un partit de diferència. Però més que una final, el que diu Hidalgo, que al final això és el pa de cada dia, que tots els punts són importants. Si és un rival directe, doncs potser una mica més, però això, estem parlant del de sempre.
Això és el de sempre, has de sumar sempre. No... Una situació que Cartagena va sumar els 3 punts l'altre dia, a casa no estan fent el resultat que volen, però cada dia i cada setmana has de sumar de 3, però no, perquè no aconseguiràs la salvació amb 14, ni amb 17, ni amb 20, ni amb 23, ni amb 29, ni amb 35...
Un quart de 3 de la tarda, feia números ara Antonio Hidalgo amb aquests duels directes que comentàvem amb la vista posada aquí i allà, tot i que vés a saber d'aquí a uns quants mesos si aquests equips continuen a la part baixa o no, però vaja, dèiem en començar el mes de desembre que teníem 5 partits de Lliga directíssims, de moment una de cada. Victòria a Tenerife, derrota contra l'Oviedo, empat contra l'Alcorcón i queden aquests dos partits contra nouvinguts, com és el cas del Sabadell, a més amb curiositats, els dos molt similars, no en quant a la zona, tot i que estan a Llevant, però hi ha una bona quilometrada entre Castelló i Cartagena, però sí en quant a colors, estadi, etc etc etc. L'Alcorcón és ara mateix qui marca la permanència, 15 punts, un més que el Sabadell, però realment està barata la permanència? És la pregunta que avui et feies, no, Sergi?
Sí, perquè és una cosa que s'està comentant molt, no? Que aquest any els de baix estan sumant molt poc, els de dalt estan sumant molt, és una lliga molt desequilibrada i que això, la salvació, doncs, probablement estarà més barata al final de temporada. Així que hem dit, anem a esbrinar les dues coses. Si realment la salvació està barata i si la lliga està més desigualada entre els de dalt i els de baix que en altres anys. I per fer-ho hem analitzat els números de l'última dècada.
Doncs avui em feu patir una miqueta, amb el que ens heu preparat, però vaja, entre el Roger Benet, la signatura, la ploma del Sergi Parc i la veu del Pau Duran, aquest informe sobre si realment a l'hora d'esbrinar amb les estadístiques a la mà serà un any amb la permanència barata o no.
Diuen que la salvació aquest any està més barata que mai i que hi ha més desigualtat del que és habitual entre els primers i els últims de la segona divisió. És així realment? Anem a comprovar-ho amb els números de la darrera dècada. Quant costa la permanència ara mateix? L'Alcorcón és qui la marca amb 15 punts després de 17 jornades. Doncs bé, efectivament, en les últimes 10 temporades la xifra mai havia estat tan baixa a aquestes altures, però no creieu que estem parlant de distàncies exagerades. Més aviat al contrari. En aquest període la xifra ha oscil·lat entre els 16 i els 20 punts. La mitjana, uns 18. La campanya 2013-2014 el Girona sumava 20 punts, la temporada que més. Però l'any anterior, per exemple, el Guadalajara en tenia 16, suficients per viure fora del descens. Vol dir això que al final del curs la permanència estarà de rebaixes? No té per què. Fixeu-vos en el que va passar la temporada passada. Després de 17 jornades, el Racing, amb també 16 punts, estava salvat. Tancada la Lliga, el Deportivo va baixar amb 51 punts, la xifra més alta de la història d'un conjunt descendit a segona B. La mitjana per salvar-se al final dels campionats dels últims 10 anys s'enfila als 48 punts. N'hi ha hagut de 45 o dels 51 esmentats, però aquest és el preu aproximat per continuar el futbol professional. Repassem avui, divendres 11 de desembre del 2020, la subhasta de la salvació.
¿Podemos iniciar la puja en un millón de euros?
Està venuda per 15 punts, més baix del que és habitual, però per distàncies molt curtes. L'any passat, a aquestes altures, valia 16, però va acabar pujant a 51, la més alta de la història de segona. Un exemple que ho diu tot. Entrem a analitzar el segon aspecte, el de si és o no una lliga molt desequilibrada. Per fer-ho, anem a veure la puntuació del líder del sisè, és a dir, l'últim equip en play-off, i el que marca la permanència. Després de 17 jornades, enguany la cosa està així. Mallorca, 38 punts, Rayo, 27, Castellón, 15. És a dir, els orelluts estan a 23 punts del líder i a 12 del play-off. La mitjana l'última dècada ens porta, respectivament, als 18 punts, 5 menys que actualment, i als 11, un menys que avui. De nou, mirem què passava el darrer any. El Cádiz, líder, li traia 23 punts al Màlaga, en descens, la mateixa diferència que ara. I el Zaragoza 6è tenia 10 punts més que els andalusos, dos menys que aquesta temporada. El panorama és molt similar, tot i que sí que reflecteix una mica més de desequilibri que en la mitjana de l'última dècada. Tornem a repassar-ho per fer-ho més entenedor. El primer classificat actualment, el Mallorca, li treu 23 punts al Castellón, primer equip en descens. Una xifra 5 punts més alta del que és habitual en les darreres temporades, però la mateixa que el curs passat. El Rayo 6è li treu 12 punts als orelluts, un número similar al dels últims anys. En resum, i tornant-nos a plantejar les preguntes inicials, està la salvació més barata que mai a aquestes altures? Si voleu dir sí, tindreu raó, però estem parlant d'unes distàncies tan petites que, si dieu no, tampoc estaríeu equivocats del tot. Hi ha més desigualtat que mai a la categoria? Si voleu dir sí, tindreu raó, però tampoc són números que sobresaltin en excés respecte a la normalitat.
Espectacular, eh? Feinada la que us heu currat avui a l'hora de fer números, a l'hora de muntar-ho, i al final amb moltes curiositats, eh? Em quedo amb la xifra. Manteixo els punts entre el primer i el descens aquest any que l'any passat, i sobretot aquests 16-18 punts, més o menys, que aquestes alçades implicava estar salvat en altres temporades. Per tant, ens movem potser una mica per sota, però vaja, en línies generals estem parlant que això es pot accelerar en qualsevol moment, perquè si l'any passat amb 16 aquestes alçades estava salvat i amb 51 a l'última va anar de cap a segona B al Deportivo, implica que aquí tothom desperta després.
Sí, i deixa'm afegir, Adri, vam estar així de que la xifra aquest any fos de 17 punts, perquè si l'Alcorcón hagués guanyat, la salvació estaria en 17, és a dir...
Malauradament.
És a dir, més alta que l'any passat, i l'any passat, com tu has dit, al final el Depor va baixar amb 51 punts. Per tant, és això.
Sí, es confirma que Juan Ibiza et va trencar l'informe quan va fer el seu gol.
Doncs mira, després de mirar les xifres, doncs ens podria dir que sí, eh? Però és això, Adri, al final, sí, 15 punts és una xifra una mica més baixa del que és habitual, però estem parlant de distàncies tan ínfimes que realment parlar de... La frase aquesta de la salvació està molt més barata que altres anys, jo crec que tampoc es podria dir del tot.
I, de fet, Antoni Dalgo ha recalcat més d'una vegada el tema de portem un peatge que és el 0 de 15 de sortida, que evidentment no treu de mèrit. O sigui, és culpa del Sabadell no haver sumat cap punt a les primeres 5 jornades. Però implica que la mitjana de punts del partit 6 en endavant realment no té res a veure amb aquell inici. O sigui, que al final el principal problema del Sabadell és que està pagant no haver puntuat en els primers 5 partits.
Ben apuntat això de a partir del partit 6...
Sí, perquè no és la cinquena jornada.
Sí, perquè l'altre dia el Pau Vituri feia la reflexió que el punt aconseguit contra l'Alcorcón realment, per ordre de jornades, va ser el primer de la temporada, perquè a la jornada 1, corresponent al partit contra l'Almeria, vas acabar perdent, també. Per tant, la jornada 7, el primer punt, va arribar pel centre d'esports contra l'Alcorcón. És veritat que les coses han canviat, i també pel Cartagena, que li ha passat una mica del revés. Va començar molt bé, si no m'equivoco, en les primeres 8 jornades, dues derrotes només i 3 victòries, per tant estava més a prop del play-off que no pas del descens.
No, i amb Rubén Castro, que veia cada setmana porteria, i semblava que fins i tot tindria un any molt còmode.
Sí, i ara s'ha estancat. I, de fet, és veritat que el Cartagena ve de guanyar a la Rosaleda per 1-2 al camp del Màlaga, a més en una situació molt complicada. Ara escoltarem també el tècnic dels albinegres, a Borja Jiménez, però el propi entrenador estava més que qüestionat i alguns mitjans apuntaven que si perdia el partit a Màlaga podria haver estat destituït. Com diem, aquesta victòria ha canviat tot, perquè el Cartagena venia de sumar un punt de 18, 6 jornades sense guanyar, 5 de les quals saldades amb derrota. Per tant, déu-n'hi-do també el panorama que tenien els murcians. I una curiositat, Adri, el Sabadell en les primeres jornades, recordes algun dels rivals amb els quals va aconseguir o no va aconseguir punts en aquest 0 de 15? Espanyol, Rayo, Mallorca, sí, Mirandés... Sí. Aquests quatre equips que he esmentat han coincidit també en aquesta mala ratxa del Cartagena. Espanyol, sí. Mallorca, Rayo i Mirandés.
Tots hem passat per aquí, no, llavors?
Similituds. En tot cas, Adri, Hidalgo també ha parlat del Cartagena. I què ha destacat del conjunt murcià? Doncs, evidentment, el seu atac. I també relativitza aquest factor experiència, perquè he preguntat sobre si els jugadors experimentats que té el Cartagena podria ser un factor determinant.
Sí, de la Vella, el propi Rubén Castro. Sí.
Sí, si podria influir, no?, a l'hora de sentar-se millor a la categoria i de tenir més opcions de salvar-se, doncs això, Hidalgo també ho ha relativitzat.
Dona igual l'edat que tinguis, i a partir d'aquí, pues, nosaltres pensant només en nosaltres, molt més en nosaltres que en el rival, sabent el potencial que té un potencial ofensiu molt i molt gran, posa molta gent a última línia i t'exigeixen moltíssim a la teva línia defensiva, i nosaltres hem d'ajustar totes aquestes situacions.
Antoni Hidalgo, que avui ha parlat en roda de premsa de manera telemàtica, fa horeta i mitja no arriba, després de l'entrenament de l'equip al CAR de Sant Cugat. També ho ha fet el seu homòleg, que feia referència ara fa un moment al Sergi Parc, Borja Jiménez, el tècnic del Cartagena, ja faig un petit spoiler, el més jove de la categoria. i un entrenador que no sé tu que l'has pogut també escoltar allò de passada, a última hora, que és el que ha comentat el tècnic albinegre.
Doncs mira, d'entrada amb un sentiment d'alleugeriment, després d'aquest triomf que comentàvem al camp del Màlaga, i també per això que dèiem, que el seu càrrec estava en entredit després d'aquesta mala ratxa de resultats. Així que Borja Jiménez, el tècnic del Cartagena, dient això, que ha estat una setmana tranquil·la per fi amb el triomf aconseguit a Màlaga.
La setmana després d'un bon resultat pues, nos ha servit para estar más tranquilos a la hora de trabajar, que al final es lo importante, siempre lo digo, la prioridad el grupo, es lo que queríamos, creo que habíamos hecho méritos durante estas semanas de poder haber conseguido la victoria antes en alguno de esos partidos, que ya lo habíamos hablado, pero bueno, a nivel general ha sido una semana tranquila para todo el mundo y con muchas ganas después de la victoria.
Doncs canvi d'aires a Cartagena amb aquesta victòria que trencava la ratxa que dèiem abans d'un punt de 18 possibles contra rivals, com deia el Sergi, semblants a la mala dinàmica del Sabadell en començar la Lliga. Estava pensant que hi ha equips de la part baixa, especialment els que són nouvinguts. Bé, de fet, el que anava a dir ara no és de la part baixa, però vaja, és potencial rival directe del Sabadell, com vam dir en el seu dia, que estan anant molt a ratxes, realment, perquè el Logroñés, que va agafar una dinàmica que semblava un coet amb 6 victòries seguides, ara ja no sé quantes derrotes acumulen, però és gairebé ha passat de blanc a negre, eh? No hi ha terme mig. En el cas del Cartagena ha passat si fa no fa el mateix, també.
Sí, sí.
A més, el Logroñés, per cert, perdona que et talli, crec que aquesta setmana juga contra l'Espanyol. O sigui que
diria que sí.
Per remuntar el vol no seria el rival més idoni, encara que després mai se sap.
No, déu-n'hi-do, la ratxa que va agafar el Logroñés. Sí que és veritat que dels ascendits, el Castellón no va començar malament, però va ser precisament el Cartagena el que semblava més assentat a la categoria i, com diem, va arribar aquesta mala ratxa i ja va començar a baixar posicions. I, en canvi, el Logroñés ha fet una mica el canvi a la inversa, tot i que ara, com deies, també s'ha estancat una mica.
Deies Castellón, per cert, spoiler del que vindrà la setmana vinent. Avui, Òscar Cano, també, com que has anat sobrat de temps aquest migdia, has arribat fins i tot a escoltar unes declaracions del tècnic Corellut dient que a San Fernando, si cal, anem tu i jo a jugar a la Copa del Rei, perquè recordem que l'aparellament, si el Sabadell és a Eivissa, el conjunt castellorenc ha d'anar fins a San Fernando, i Òscar Cano ha deixat claríssim que el partit bo d'aquella setmana és contra el Sabadell i, per tant, que reservarà pràcticament a tothom.
Sí, sí. En la roda de premsa prèvia al partit de l'Albacete, Òscar Cano no ha tingut problemes en referir-se al partit de la setmana següent contra el Centre d'Esports i dient això, que el compromís de Copa del Rei que tenen a Terres Andaluses contra el San Fernando, que jugaran evidentment els menys habituals, que molts dels titulars es quedaran a Terres Castellorenques i evidentment tot això pensant en el compromís a l'últim del 2020 per amb dos conjunts contra el Centre d'Esports.
Això serà dissabte de la setmana que ve, d'aquí a 9 dies. Això sí, ara anem a centrar-nos primer en Cartagena, que és que em sembla tan llunyà. O sigui, el partit contra el Castellón encara hem de passar per Cartagonova primer, per Can Misses després, i ja rematarem el 2020 davant de l'equip Orellut.
Alguns més que altres, veuran el tema d'Eivissa.
Sí, ja t'ho explicaré. Borja Jiménez, per tornar un altre cop, que marxem per les branques a Cartagena, i gairebé per rematar-ho. Avui que escoltàvem l'entrenador departamental, evidentment també s'ha fet ressò d'una miqueta de què espera del rival, no? Del Centre Esports.
Sí, també ha parlat del Sabadell. El que ha destacat Borja Jiménez sobretot és que el seu rival guanyi o perdi, és a dir, el Centre d'Esports tregui millors o pitjors resultats, sempre intenta mantenir l'estil de joc.
Un equipo que ahora ha cambiado su dinámica, es verdad que no empezó muy bien en cuanto a puntuación. Sí que es verdad que en cuanto a juego ha mantenido una línea de continuidad todas estas semanas, incluso desde que empezó el año, de buen trato al balón. Es un equipo alegre que hace las cosas bien con la pelota. Bueno, intentaremos buscar donde ellos tienen más problemas para intentar ganar el partido.
Equip alegre, equip que fa bé les coses, equip que té bé bon tracte de pilota, deia l'entrenador del Cartagena. Per cert, hi ha hagut canvi respecte al que era la idea inicial del pla de viatge, no perquè l'equip deixi de desplaçar-se el mateix dia de partit, que això sí que serà així, sinó per la tornada.
Sí, ja ho va avançar el Sergi Garcés l'altre dia a la Transmi, que el Centre d'Esports viatjarà el mateix diumenge. La idea era tornar també després del partit, però no podrà ser per problemes de vols i finalment el Centre d'Esports haurà de fer nit allà a Terres Murcianes per tornar el dilluns.
Doncs dilluns al matí tornarà l'expedició arlequinada, tant de bo que amb 3 punts hi ha només 2 de distància del Cartagena i no pas a 8, que seria l'escenari que quedaria entre departamentals i arlequinats en cas de victòria local, encara que ja et dic que a segona divisió l'únic precedent va ser la temporada després de pujar a Eibar amb Lluís Carreras, i si aquí a casa es va guanyar aquell partit 3-2, en el qual fins i tot es va arribar a xiular a Marc Fernández, un dels primers partits de Lliga, que de fet, si no plantava el Sabadell primera classificació, així, perquè era la tercera victòria consecutiva de l'equip, a la segona volta a Cartagonova, 1-0 a favor de l'equip departamental. Vols escoltar estadístiques?
Vinga, som-hi.
Aquestes i moltes més. Amb la Núria García repassem precedents i d'altres històries curioses que ens deixen els números previs d'aquest Cartagena-Sabadell.
El llibre de registre.
Fundat l'any 1995, l'actual Cartagena ha tingut dues denominacions. Cartagonova Club de Futbol, primer, i ara Futbol Club Cartagena. En tot aquest temps hi ha hagut cinc precedents entre departamentals i Sabadell a l'estadi de Cartagonova i cinc més a la Nova Creu Alta. Agafant només els d'allà, primera dada curiosa. El centre d'esports només ha marcat en un dels cinc partits, però va servir per guanyar. 5 de març del 2000, gol de l'exarlequinat Queco per avançar els locals. Alberto Díaz de Olarte i Jordi Capillà van capgirar el marcador després. Era l'Eusko Sabadell, que aquell any guanyaria la Copa Federació amb Pere Valentí Mora al capdavant de l'equip. La resta de visites a Cartagonova, 3 més a segona B i una a segona A, es van saldar amb 3 derrotes, 1-0, 2-0 i 3-0. I un empat sense gols. A la Nova Creu Alta, per contra, dues victòries arlequinades, dos empats i només un triomf cartaginès. L'últim cop que es van creuar la Lliga va ser l'any després de l'ascens a Eibar, amb victòria 3-2 a Sabadell en la jornada 4. Gols d'Aaron Bueno, Lanzarote i Arteaga. A la segona volta, derrota sabadellenca per 1-0. Curiosament, va ser l'únic triomf albinegre en un tram de 14 partits seguits. Si mirem al present i no al passat, aquest serà el segon partit del Sabadell contra un nou vingut com ell a la categoria. L'únic disputat fins ara, derrota 1-0 a Logroño. Segona dada curiosa, l'equip d'Antonio Hidalgo jugarà dues jornades seguides contra dos equips acabats d'ascendir que vesteixen amb els mateixos colors i que tenen les...
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Doncs a mitges que s'ha quedat aquest informe, dèiem que tenen l'estadi construït en els mateixos planos i que, això sí, el partit contra el Castellón es jugarà a la Nova Creu Alta i no pas a Castalia. Partit, per cert, dirigit per Josu Galé Capezteguía. Curiosament, Sergi, l'àrbitre del Sabadell 1, Almeria 2, que va deixar també el seu què, ho comentàveu ahir, eh?
Sí, ho comentàvem ahir, per qui no ho hagués escoltat. És l'àrbitre que, com dius, l'últim precedent és aquest Sabadell-Almeria. A la primera meitat, més aviat, en el primer tram de la primera meitat, ens va deixar allò un mal regust per haver anul·lat un gol d'Edgar Hernández, segons el col·legiat, per una teòrica empenta en atac que va acabar amb una rematada acrobàtica del gabanenc. Es va anul·lar aquest gol. És veritat que potser hi havia fora de joc abans, però el que assenyala l'àrbitre és aquesta falta. Però després sí que és veritat que l'Almeria va acabar amb 10, ens va donar un penal a favor que era claríssim. Després Stoichkov lamentablement el va fallar. Però tenim això, aquest record no del tot dolent, podríem dir.
Sí, una dada curiosa, que és que amb el Pamplonès ha xiulat 5 cops al Sabadell, els 5 a la Nova Creu Alta, i enguany, dos partits, dues derrotes. Mirandés i aquest que deies contra l'Almeria. Per tant, el Cartagena-Sabadell serà el primer que Galec Apezteguía dirigirà el conjunt sabadellenc fora de casa. Amb l'equip de la regió de Múrcia la cosa canvia. Només un precedent, derrota albinegre 4-1 en Duba. I per cert, que avui miraves la seva data de naixement. Si avui era l'aniversari de Pedro Capó, demà fa anys.
Demà fa anys, i a més fa 30 anys. Per tant, va néixer un dia després d'això, que Pedro Capó. La curiositat sobre el col·legiat navarrès que dirigirà el Cartagena Sabadell.
Doncs números rodons per aquest bon home. A més, 150 partits al futbol professional per ell, amb aquests 30 anys que complirà demà, el dia abans del Cartagena Sabadell, amb una mitjana de 6 grogues per partit, això sí, ben atents, perquè ensenya una vermella, cada dos enfrontaments, però és que aquesta temporada té la mà fàcil, eh? La mà la té ràpida, no amb grogues, perquè és inferior la mitjana a la que té habitualment, però sí de vermelles. N'ha mostrat 9 expulsions en 10 partits. Per tant, anem pràcticament a una vermella per partit. Sergi Parc, et deixo, que anem fins a Madrid, però a parlar amb un que és de Cartagena. Fins ara!
Fins ara, Adri!
Portes giratòries.
Perquè per tenir només 25 anys d'història, la veritat és que un munt de jugadors han passat per aquest Cartagena i a la vegada pel Sabadell. Des de David Forniés, Òscar Ramírez, Fernando Llorente, Florian Taulemés, Antonio Cañadas, Miguel Ángel Riau, Abraham Paz, Chiqui Urbistondo, Marc Fernández, Manu Torres, Collantes, Longàs, Xavi Molís, l'ara segon entrenador Arlequinat Juvenal, l'extècnic de tots dos, José Luis Montes, el porter Urco Pardo, Alberto Manga, José Luis Garzón, fill, Rafa Caro, Sergio Magano, Manolo Almunia, Pablo Box, Òscar Ullés, Queco Martínez, que va marcar en aquell partit amb victòria Arlequinada Cartagonova, o l'exjugador i exentrenador del Sabadell, Quico Ramírez. De tots ells, però, ens quedem amb un nascut allà, Arturo.
...260 partits, suma a Espanya Arturo Juan Rodríguez Pérez Reverte, davanter nascut justament a Cartagena fa 31 anys. La seva carrera professional va començar precisament a l'equip departamental fa una dècada abans de marxar al Caravaca, també equip murcià, i aleshores a segona B. Abans havia estat a altres places, com el Bal Azul, i després va fer carrera al Getafe B, anotant 9 gols i la Roda amb 15. Això li va obrir les portes de segona A al Córdoba, a l'Alcorcón i al Llagostera, com ha cedit, i de nou al Córdoba. El 2016 l'atacant va viure la seva única experiència a l'estranger, jugant al Dundee escocès, des d'on tornaria justament al Cartagena, equip de la seva ciutat i rival del Sabadell aquesta setmana. Com albinegre, Arturo va anotar 8 gols la temporada 2016-2017 a segona B. L'any següent el va començar a l'UCAM Múrcia, però el va acabar d'arlequinat, fent 4 dianes en mitja temporada al Sabadell. L'any següent, el de l'agònica Salvació Olot, el cartaginès el va passar sencer al centre d'esports, anotant 6 gols, el més recordat, sens dubte, el del Castellón a última hora. Des d'aleshores, Arturo va ser campió de Lliga amb l'Atlètic Balears l'any passat, just quedant-se sense ascendir a l'eliminatòria de campions contra el Cartagena. En l'actualitat, milita al Sant Sebastián de los Reyes madrileny, també a segona B, on ja ha fet 2 gols en 5 partits.
Arturo Rodríguez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va la vida por Madrid?
Hola, muy buenas. Pues muy bien, muy bien. La verdad es que no me puedo quejar.
Delantero ahora del Sanse, segundos en vuestro subgrupo, 16 puntos. Doblete tuyo también el otro día contra las Rozas hace pocos días. Por lo tanto, entiendo que contento, ¿no?, de momento con la temporada.
Sí, muy contento. La verdad es que empezamos perdiendo el primer partido y la verdad es que un poco así que no estábamos muy bien y mira, ahora hemos cogido una racha de 5 partidos seguido ganando y bueno, al final te hace estar arriba siempre.
La sección esta nos sirve un poco para recordar vuestro paso por los dos clubs. En tu caso además eres de allí, de Cartagena, pero la sensación que me da, sin saber nada, es que es como un poco relación amor-odio, ¿no? Sales de allí, pero no consigues hacerte un hueco en tu tramo inicial de carrera. Con el paso de los años vuelves, pero con el equipo ya estando en segunda B después de haberte ido a Escocia. El año pasado te deja justo sin ascenso el Cartagena cuando llegas como campeón con el Baleares. El destino te guarda esa relación amor-odio con el Cartagena, ¿no?
Sí, lo que tú dices. Al final, por suerte, por desgracia, he tenido que encontrarme en Cartagena, tanto en buenas situaciones como en malas, como las del año pasado. Pero bueno, es verdad que es una relación un poco amor-odio, ¿eh? Sí, es verdad.
Aquí en Sabadell, por eso, estuviste año y medio y también fue bien intenso, ¿eh?
Sí, la verdad es que el año y medio que viví en Sabadell fue muy intenso, pero es verdad que lo recuerdo con mucho cariño porque allí me trataron muy bien, bueno, me trataste todo muy bien y es un sitio de los que más cariño tengo, la verdad.
Aquí es que es pensar en ti y sobre todo nos viene a la mente el gol agónico contra el Castellón, que además es el rival de la semana que viene. O sea, que nos sirve también un poco para ampliar un poco las miras y pensar en el calendario de la semana que viene. ¿Tú cómo recuerdas aquel momento? Porque es que fue taquicárdico, se queda corto.
Sí, bueno, al final es uno de los recuerdos que tengo más bonitos, porque quieras que no, marcar un gol en el 90 de esa forma como sucedió y que realmente creo que era un partido bastante importante para nosotros, porque si ese partido no lográbamos ganar, nos veíamos con la soga al cuello. Entonces, pues bueno, tengo un recuerdo muy bonito de ese día, la verdad.
Por más que el equipo esté abajo ahora, es increíble que este mismo Sabadell, con muchos de los compañeros con los que coincidiste, con el cuerpo técnico del tramo final de Liga, que el mismo Sabadell haya pasado de Olot a donde está ahora, ¿no?
sea, sí, hombre, al final a la gente le puede sorprender, pero es verdad que yo, mira, yo lo hablaba mucho el año pasado con compañeros que al final había vivido un poco lo que era el equipo y luego con Antonio y el cuerpo técnico, y veías que era se habían juntado un poco las mimbres para poder hacer algo bueno. Y normalmente cuando los equipos con buenas plantillas hacen un año malo y logran sobrevivir, al año siguiente suelen hacer siempre años buenos porque han encontrado ese punto intermedio, y yo creo que es lo que consiguió saber el año pasado, que al final se juntó la buena plantilla que había con buenos refuerzos y un buen cuerpo técnico, y todo eso hizo pues que el año fuera redondo para ellos.
Y ahora toca pensar en esta situación, parte baja de la tabla para el Sabadell, un poquito más arriba el Cartagena. ¿Tú cómo ves el partido del domingo entre, además, dos recién ascendidos? ¿A quién le colgamos el cartel de favorito en este Cartagena-Sabadell?
Bueno, al final yo creo que son dos equipos que tienen una dinámica parecida, ¿eh? No te lo sé de cabeza, te diría que yo creo que han perdido tres, han ganado uno y han empatado uno los dos. Algo así será. Lo que pasa es que al final Cartagena juega en casa y yo creo que eso a ellos le hace sentirse un poco favorito en este partido. Es verdad que creo que va a ser un partido muy igualado, pero bueno, los dos equipos necesitan los puntos y en Cartagena se lo toman también como una final.
Allí en Cartagena, de lo que conoces del ambiente, de haber estado ya otras temporadas en segunda división, ¿hay esa cierta presión, quizá más que en Sabadell, por consolidarse ahora en el fútbol profesional?
Yo creo que sí, porque al final es verdad que el Cartagena llevaba ya muchos años haciendo proyectos para subir y no lo conseguían, y el año pasado ya lo consiguieron de esta manera como puede ser el playoff este año, y al final yo creo que ellos quieren consolidarse en la categoría porque les ha costado mucho llegar. Al final Sabadell es verdad que con proyectos igual menos ambiciosos que el Cartagena ha logrado conseguir el objetivo. Y bueno, lo difícil siempre es ahora mantenerse, no llegar al objetivo, sino mantenerse.
Si no me equivoco, jugáis a las 12 contra el Rayo Majadahonda vosotros, el Sanse. A la noche, si los peques dan tregua, que eso ya no lo sé, a ver el Cartagena-Sabadell o alguna serie y a dormir.
No, seguro que lo veo, porque es verdad que yo, mira, sobre todo el Sabadell lo sigo mucho. Yo creo que he visto todos los que he podido ver, los he visto, porque al final tengo muy buenos amigos en el equipo y me gusta seguir la actualidad de compañeros del año pasado y buenos amigos. Ya te digo, tengo muy buen recuerdo también de Steven y al final pues quiero lo mejor para el Sabadell también.
¿Con quién guardas mejor relación? Ya con eso lo remato. ¿Con quién te envías WhatsApp después de los partidos de a ver cómo va la cosa?
La verdad es que con varios compañeros, pero sobre todo con Adri Cuevas y con Néstor, hicimos muy, muy buena amistad y al final hablamos toda la semana, la verdad.
Pues Arturo, que nos alegramos que te vaya bien por Madrid, que sean muchos partidos más como el doblete que decíamos contra las Rozas, y nada, que si te tienes... Ya has visto que he sido bueno, que no te he hecho mojarte entre Cartagena y Sabadell con un resultado o con quién ibas de cara a pasado mañana. Arturo, cuídate mucho, un abrazo enorme.
Igualmente, muchas gracias, un abrazo.
Fem una aturada en el camí, res, els rogents ven quatre coses i com us dèiem, han començat, tenim encara pendent. Traient ja la parcel·la futbolística i anant als despatxos tot el que va succeir ahir en aquesta Junta General del conjunt arlequinat.
Borja Vázquez, Ana Giner, ¿se puede ser optimista hoy?
Totalmente. La empresa, en casa, es el momento de rodearse de un buen equipo.
Tenemos la oportunidad de definir cómo queremos recordarnos cuando se hable de esta crisis.
En el podcast de Banco Sabadell hablamos sobre las claves para gestionar nuestras finanzas y planificar nuestros proyectos de futuro.
Podcast de Banco Sabadell, amb Toni Garrido, seonsiguis.com.
Entrada Oscar Rubio, Edgar, gol, 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 gol.
Juan Hernández al chut, gol, 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 gol.
La picadeta, gol, 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 gol.
Pero la central, yo soy Coidi, punta panal, estoy con gol, 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 gol.
Sabadell en joc.
Aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre i en directe des de l'estadi Cartago Nova, Futbol Club Cartagena, Centre d'Esport Sabadell.
La Lliga Smartbank es viu en directe a Ràdio Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tres quarts de 3 de la tarda d'aquest 11 de desembre del 2020. Ens deia per via interna el Pau Vituri, que just el gol que comentàvem ara amb Arturo, amb Galec Apezteguía com a col·legiat. Per tant, aquí hi ha vegades que el futbol és tan cíclic que constantment estàs parlant dels mateixos noms, dels mateixos equips, o en aquest cas, els mateixos àrbitres. Anem a parlar, com dèiem, de la vessant més institucional del Centre d'Esports, perquè ahir va celebrar la primera Junta General d'Accionistes telemàtica de la seva història. Com històrica va ser també l'ampliació de capital, aprovada per valor de fins a 6 milions d'euros, que permetrà al club sortir de la causa de dissolució dels últims anys. Luis Salas, secretari i conseller de l'àrea jurídica i financera, explica així la importància d'aquest fet.
Ara, per fi, podrem aconseguir deixar d'estar en situació de dissolució. Això implicarà que a partir d'ara jo confio en que tots els informes d'auditoria que rebeu dels propers comptes i dels següents ja no tinguem les salvetats que hem tingut fins ara dels dubtes que tenia l'auditor de l'empresa en funcionament que he explicat abans. Dóna solidesa patrimonial a la companyia, i aquesta solidesa patrimonial de la companyia implicarà el compliment en el Consejo Superior de Deportes, la normativa i la legalitat. Podrem mantenir-nos a nivell administratiu dins de Liga Professional i, a més, deixarem d'estar en causa de dissolució.
Per unanimitat es va votar a favor d'aquesta ampliació de capital, de la qual una quarta part aproximadament anirà a parar al límit salarial. El club encara està pendent de conèixer el capital social mínim que marca el Consejo Superior de Deportes a les societats anònimes esportives en el futbol professional, però des del Sabadell estimen que serà al voltant d'uns 7,2 milions d'euros. Amb l'actual capital social de gairebé 2 milions, aquesta ampliació servirà, per tant, per cobrir els 5,2 restants. El president Esteve Calzada recorda les diferències entre límit salarial i capital de la societat.
Tots els diners que poguessin posar els accionistes no es tradueixen de manera directa a un augment del límit salarial. D'acord? El dia que vam fer la presentació de la campanya de socis vaig parlar d'aquests imports que anàvem a posar els inversors i avui a dir, ostres, fantàstic, tenim molts diners per fitxar. No, són per una banda per tapar forats i per altra, per la forma com està estructurada la formulació del límit salarial, el que es, només una petita part del que es posa d'ampliació de capital es tradueix en un augment del límit salarial, aproximadament una quarta part.
Bona part de les noves accions seran subscrites pel grup d'inversors, del qual n'és el portaveu, el sabadellenc Pau Morilla Giné, però el president Esteve Calzada ja va anunciar ahir també la seva intenció d'acudir-hi amb el percentatge corresponent. De fet, va explicar que no es tracta de només 6 inversors, sinó 7, incloent-hi també les empreses del Lleidatà. Un Calzada que va parlar obertament de moment històric pel Sabadell, que cal anar recordant-ho enmig d'un escenari com l'actual, amb l'equip a la part baixa de la taula. Missatge del president per navegants.
Tot i que la posada en escena no ho faci semblar, estem en un altre moment històric del renaixement d'aquest club, no? Jo crec que tots tenim clar on érem i on hem aconseguit arribar i de tant en tant doncs ho hem de recordar segons qui, perquè no, hi ha algun desmemoriat que s'oblida d'on venim i no dona valor al que estem fent entre tots plegats.
Un altre dels fets que va subratllar el president és que el Sabadell a dia d'avui no té cap deute vençut amb el termini superat i pendent de pagament. Això pel que fa a la Junta General Extraordinària. Pel que fa a l'ordinària, es van aprovar els comptes de l'exercici 19-20 amb unes pèrdues d'1,8 milions d'euros, un milió més que l'any anterior, això sí, molt condicionades al pacte de les primes de l'ascens amb la plantilla abans del 30 de juny. Un parell de veus més d'aquesta junta, la primera Pau Morilla Giné, portaveu d'aquest grup inversor, remarcant la confiança total que tenen en el projecte.
Jo em recordo que quan vam presentar l'acord dels inversors l'estiu, va ser l'agost, el 19, vam dir que hi havia quatre potes fonamentals: l'equip, el club, la ciutat i l'afició. Jo crec que estem tots quatre apretant i confiança total en tots vosaltres, i ara falta que la pilota entri.
L'altre, pareu atenció, que segur que us interessa, sobre el desitjat retorn de públic a la nova Creu Alta. En parla el director general Bruno Batlle.
És molt difícil de respondre, perquè evidentment no depèn de nosaltres. Nosaltres tenim un pla preparat per el dia que diguin demà podeu obrir l'estadi, demà podem tenir gent a l'estadi, vull dir, tenim tot absolutament preparat. Us puc dir que la Liga està fent tots els esforços possibles, doncs, perquè pugui tornar el públic al camp, però al final això depèn del Consell Superior de Deportes, és qui té la decisió final, estan amb negociacions i avaluant a cada moment quina és la situació sanitària, amb el desig, per suposat, de que el públic pugui entrar quan abans.
Per tant, per resumir-ho, la millor de les notícies pel Centre d'Esports, la situació d'estabilitat financera i institucional que travessa ara l'entitat després d'una època de moltes, de massa turbulències, amb aquesta ampliació de capital acordada ahir en junta pels accionistes arlequinats.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Seguim parlant del Centre d'Esports, ho fem ara del seu juvenil que afronta el segon desplaçament de la temporada a l'Aragó, visitant l'Estàdium Casablanca, dos equips que empatats a la classificació amb 8 punts busquen aferrar-se als 5 primers llocs del seu subgrup de la Divisió d'Honor, que són els que donen dret a lluitar més endavant pel títol. Ara mateix només l'Avaraix permet als arlequinats passar aquest tall, el grup està igualadíssim i un dels candidats a rebassar la plaça de l'equip de Miqui Lladó és justament el rival de demà. El tècnic pronostica un duel amb molt domini de la pilota per part dels seus jugadors.
Serà un equip que ens donarà la pilota. Ens tocarà atacar doncs sobre un equip no replegat, però sí que estigui en un bloc mig, un bloc baix. Això no vol dir que controlés el partit, perquè ells el que volen activar doncs són transicions per fer-te mal a la contra. Nosaltres estem còmodes amb la pilota i ens agrada quan ens la donen, però hem de tenir doncs, aquest punt d'encert per saber atacar-los i per no deixar-los transitar ràpid cap a la nostra porteria.
A Olímpia, el Sabadell juvenil s'ha mostrat pràcticament intractable, sumant 7 de 9 punts possibles, però fora de la ciutat li està costant esgarrapar punts. Ara bé, almenys va estrenar ja el caseller a domicili, justament a l'última jornada al camp del Jabac Terrassa. Pel que fa al rival, l'Estàdium Casablanca li està passant una mica el mateix, però a la inversa. No ha guanyat encara de local i és a fora on rendeix millor, però curiosament ve de caure derrotat per primer cop visitant el camp del líder, el Nàstic.
Al final ells també venen d'una derrota avoltada, per dir-ho d'alguna manera, i segur que tenen ganes de canviar doncs, el sabor de boca amb el que s'ha quedat aquesta jornada. I això ens ho complicarà perquè aquests equips, o tots els equips d'aquesta divisió, sempre que tenen una mala experiència la jornada anterior, doncs intenten refer-se el més ràpid possible.
L'enfrontament arrencarà demà a les 4 de la tarda. Un parell d'hores més tard arribarà el torn del Mercantil, la setena jornada de la Lliga Nacional Juvenil, per tant, un grau per sota, portarà els blaugranes a visitar el Mataró. Tots dos venen de perdre el passat dimarts en els seus respectius duels que tenien ajornats, però en el cas dels graciencs, la ratxa vigent és ja de 3 desfetes consecutives. Pel capità del Mercantil, Àlex Pertusa, la prioritat és recuperar-se al màxim físicament de l'esforç d'aquesta frenètica setmana per tenir més opcions de tornar a sumar.
Nosaltres no som un equip que està al 100% professional, nosaltres no tenim aquesta sort de tenir una plantilla tan ampla i sí que és veritat que el tema físic doncs, l'haurem d'intentar remediar d'una manera bona, perquè si no el partit de Mataró se'ns farà molt llarg. Però bueno, amb el nostre preparador físic i amb el físic estem preparant el partit de Mataró ja.
Una nova derrota del Mercantil significaria despenjar-se del tren capdavanter, ja que el Mataró, quart classificat, suma 3 punts més que l'equip de Juanjo Beltrán, setè actualment. Recordeu aquest partit demà a les 6.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Del futbol formatiu al futbol sala, concretament a la segona B, on el Club Natació Sabadell visitarà la pista del segon classificat, el Manresa, partidàs amb l'obligació de guanyar per mantenir aquest lideratge. A l'altre subgrup, l'Escola Pia rebrà a casa el Pallejà, el penúltim classificat, i amb la necessitat de sumar els 3 punts per no despenjar-se a la taula. Per tant, dos partits grans, especialment el del Pujolet, aquest Manresa Natació Sabadell, que ens amplia el Carles Ballart.
Després de la inesperada i contundent derrota contra el Barceloneta, el Natació Sabadell visitarà el Pujolet amb la motivació de mantenir el primer lloc a la classificació del subgrup 3B. El Manresa, amb 3 punts menys, no va saber aprofitar la derrota dels nedadors el passat cap de setmana i va caure contra l'últim classificat, el Salou. Tot i això, pel tècnic Borja Burgos, l'enfrontament serà decisiu si volen seguir sent líders.
Jo crec que un altre partit duríssim. Al final, doncs, bueno, un altre equip que està fent les coses molt bé, que està dalt. Sabem que tenen sobretot dos jugadors molt decisius a nivell golejador. Bueno, esperem un equip que competeixi bé, amb les seves armes, jugant al final amb Corbo moltes situacions d'un contra un o de pilota llarga que té molta qualitat de passe, i després tant ell com a Sis que tenen molt gol. Jo crec que serà un partit duríssim.
Els sabadellencs volen seguir pel camí de la victòria, però el Manresa no és un rival qualsevol i hauran d'estar concentrats per aconseguir els 3 punts a casa dels vegencs. L'autor de l'únic gol contra l'equip barceloní i capità dels nedadors, Jonathan Iglesias Chato, destaca la qualitat dels manresans i alerta que tenen el jugador més diferencial de la categoria.
Home, Manresa té, si no és el millor jugador de categoria, pues, un dels dos o dels tres, que és Corbo. Juguen, són un equip que porten molt temps entrenant junts, tenen un molt bon entrenador, Assis, Hossan, Adil, tenen molt, molt, molt bon equip. I és un altre equip, pues, com Barceloneta, nosaltres, que vol estar dalt, té equip per estar dalt i que haurem d'ajudar molt.
D'altra banda, el subgrup 3A, l'Escola Pia, segueix en bona dinàmica després d'aconseguir aquest cap de setmana la segona victòria consecutiva de la temporada contra el Ripollet. Aquest resultat permet als escolapis reenganxar-se a la classificació, on hi ha 6 equips amb menys de 2 punts de distància. A l'espera de recuperar efectius de cara a aquest enfrontament, l'entrenador Pedro Donoso adverteix que no poden desprestigiar el rival, tot i la seva posició a la taula.
Han jugado 4 partidos y bueno, yo creo que esta semana 2-1 ganaron contra Calviá, ¿no? Un equipo de las Islas que para mí es de los 3-4 equipos que mejor fútbol se la hacen, ¿no? Entrenan muchísimo y jugadores de mucha calidad. Entonces, bueno, sabemos que son partidos que no hay que tener confianza de despreciar al rival y vamos, yo creo que con la actitud que tenemos yo creo que podemos afrontar el partido con garantías e intentar sacar los 3 puntos, ¿no?
Recordem, demà a les 6 l'Escola Pia rep a casa el Pallejà i a 7:45 de la tarda el Natació Sabadell visitarà la sempre complicada pista del Manresa. Serà l'últim partit de Lliga pels nedadors, però no pels escolapis, ja que la setmana vinent recuperaran el duel ajornat a Cerdanyola.
I en els últims minuts del programa parlem una mica de natació perquè l'Òscar Salguero participa a partir de demà al Campionat d'Espanya Absolut de Natació Adaptada, que es du a terme durant tot aquest cap de setmana a Oviedo, a les piscines municipals Parque del Oeste. A Astúries ja va aconseguir, entre altres coses, les mínimes en el passat del Mundial de Mèxic del 2017, on acabaria brillant el nedador dels Marinals. Ara toca aconseguir les mínimes paralímpiques, amb la vista posada en Tòquio, en els Jocs d'aquest estiu vinent. La setmana passada el nedador sabadellenc ja va fer la mínima B, el 100 braça, quedant-se a poc de l'A, que serà el seu objectiu a Oviedo. De fet, a Berlín ja havia aconseguit aquesta mínima B, per tant, continua en el bon camí. Ho va fer la setmana passada el Trofeu Internacional Castalia-Castelló, al costat dels que buscaven els bitllets olímpics, i amb el regust que li va quedar el del Natació Sabadell, especialment dolç, arribarà a Oviedo. Tot just baixava de Sierra Nevada, de fer carregat física, quan va anar a Castelló de la Plana. Ara, una setmana després, reconeix que tampoc arriba al 100%, però que aspira a tot en aquest Campionat d'Espanya.
Vaig revalidar la mínima B del 100 braça, molt a prop de la mínima A, només a 10 dècimes, i a més de millor marca personal, els 100 metres lliures. Va ser un campionat molt bo. I de cara al Campionat d'Espanya, anem amb les mateixes expectatives, a veure si puc aconseguir la mínima A i també millors marques a les altres proves, tot i que no hem preparat el 100% aquest campionat.
Declaracions d'Òscar Salguero de fa uns minuts. Camí a Astúries, ha marxat per carretera. Allà competirà entre demà i diumenge, dissabte la primera sessió, l'endemà diumenge les altres dues d'aquest estatal de natació adaptada. Últims segons de programa. D'aquí a res arriben els senyals horaris de les 3. Us envio una abraçada enorme del Roger Benet, que ha estat a les vies de so. Nosaltres tornarem pel que fa al futbol, al Sabadell en joc, diumenge, des de les 8, en directe a Cartago Nova, Cartagena-Sabadell. Podeu continuar informats, això sí, a radiosabadell.fm, a les nostres xarxes socials, a Twitter, a Instagram o a Facebook de l'emissora, i si no, al 94.6. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé, adeu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.